Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia a Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, el batriador, a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 3 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Parlarem amb usuaris del taller Jeroni de Moragues i de la Fundació Catalònia Creativa. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant dels reptes que té la societat i la nostra ciutat amb dos membres de la taula per a persones amb discapacitat en representació de SIC, l'Associació Catalana per a la Integració de les Persones Cegues. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de tecnologia per continuar amb la història del sincrotró Alba. I per acabar, en l'espai d'entitats, parlarem de l'Institut de la Infància amb la seva directora, Verònica Bronstein. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. I que avui, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, volem abordar els reptes que tenim com a societat i com a ciutat amb aquesta qüestió. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Maria José Garzón, la Bàrbara Cid, la Georgina Guimarà, l'Alo Salazar i la Rosa Llopis. Molt bon dia a tots i a totes.
Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguts i benvingudes a aquest estudi, que també és una mica casa vostra, perquè els dilluns, un dilluns al mes, us podem sentir aquí, perquè ja formeu part de la família de la ràdio, no? Feu el programa,
sí.
Feu les entrevistes des de la Fundació, des de Catalònia, al taller ens feu els resums de l'activitat...
De cada setmana.
De cada setmana, i us anem sentint. Per si la nostra audiència no reconeix les vostres veus, perquè a vegades és difícil quan no posem les cares a les persones, què us sembla si us presenteu? Com us digueu? I una presentació. Què us agrada fer en el vostre temps lliure?
Tiempo libre, pues pasear.
Es la María José.
María José Garzón. Pasear, y con mi voluntaria, ir a su casa. Bueno, pues tener ir a las tiendas, me gusta mucho también. Día a día, como otra persona.
Una vida activa.
Activa.
Bárbara. El teu nom, a veure?
Bàrbara Cid.
I Bàrbara, què t'agrada fer tu en el teu temps lliure?
M'agrada fer ceràmica.
T'agrada fer ceràmica? Està molt de moda ara la ceràmica, hi ha molta gent. Et relaxa fer la ceràmica? O no?
Una mica.
Depèn del dia. I què t'agrada més, fer la ceràmica o pintar-la?
Les dues coses.
Les dues coses, així és un win-win que diuen en anglès, eh? Lalo, ¿et presentes?
Sí, me llamo Lalo Salazar. Pertenezco al taller Gerard de Moragas y bueno, en mi tiempo libre me gusta mucho, bueno, me agrada molt anar al cinema y sobre todo también ver esports y bueno, y anar a dinar también.
Quins esports t'agrada més veure?
El futbol,
El futbol, eh?
Sí.
I et puc preguntar de quin equip ets?
I tant.
De quin?
De l'Atleti de Madrid i del Terrassa.
Ah, molt bé, en tens dos així.
Sí, sí.
Això està bé, així sempre si algun perd i l'altre guanya sempre pots estar content.
Sí, sí.
I l'última companya que tenim a la taula, et presentes?
Me llamo Rosa Llopis y me gusta mucho el teatro, el cine y comer fuera también.
Home, anar de restaurant a qui no li agrada, eh, Rosa? Tenim una taula molt cultural, teatre, cinema, la ceràmica, la Maria José, que li agrada també molt passejar per la ciutat. Per tant, potser podríeu fer una tarda en comú, que segur que us divertiríeu. Com és el vostre dia a dia? Com és un dia normal des de que us aixequeu fins que aneu a dormir, Maria José?
Bueno, pues yo me levanto, me arreglo, me visto, hago mi cama, desayuno y luego bajamos a almorzar al comedor. Uh-huh. Y luego ya a las 10 empezamos los talleres, que yo estoy en el golpero, haciendo manipulados. Uh-huh. Y bueno, y después a la 1 comemos. Luego tenemos un ratito de descanso, a las 3 volvemos otra vez, de nuevo, bueno, pues clasifico de taller, hago etiquetas, lo que haya. Uh-huh. Y luego a las 5 menos 20 ya vamos, ¡ay, tengo la radio! Cada
una
vez al mes, ¿eh? Eso que no te olvide.
Oma.
Y luego ya a las 5 menos 20 subimos allá, merendamos y luego hacemos el rato libre. A la televisión, a la tabla, a donde, lo que queramos hacer.
Cadascú el que li ve de gust.
Sí, gusto, o descansar. Y luego ya las luces, cenamos y luego ver un poco la tele o lo que sea, eso, y luego ya la cama.
Vale, així és un dia de la Maria José. Bàrbara, el teu dia s'assembla al de la Maria José o és diferent?
És que jo ara vic a la meva germana a Sant Cugat de Vallès.
Molt bé. I com és el teu dia a dia? Normalment, perquè clar, cada dia a vegades és diferent. Què fas normalment?
Jo, tant que m'aixeco i d'això, primer que faig, me faig la llet, almorzo, després me rento, bueno, les coses habituals que faig, les dents i tal, i després me visto. Después, pues, espero demanar que vingui de deixar les nenes al col·legi i després ja ve el nen a portar-me a l'ocupacional.
Molt bé. Tens nebodes, doncs?
Dos nebodes, o sigui, nebot que té 9 mesos.
Oh, molt petit.
La major té 8 anys i la mitjana té 7.
Déu-n'hi-do. Una bona família, ets una tieta de 3.
Sí, i m'he vingut a viure aquí, m'han demanat a Sant Cugat per problema personal de casa.
Molt bé, i estàs amb la teva germana i estàs a Catalunya. Em deies que després vas cap al centre, oi? Un cop has fet tot això.
Sí.
I un cop allà, què fas?
Pues, a vegades esmorzo, el dia que tinc de por d'esmorzo, el dia que no tinc de por, pues, estic allí de tertúlia amb els companys. Tinc parella.
Ah, del centre també?
Sí, tinc parella, es diu Edu, i bé, superbé.
I quines activitats fas al centre?
Faig ràdio, també, un cop al mes. Faig teatre, faig samba.
Samba? Déu-n'hi-do.
Faig bàsquet i pàdel. Quan falta algú, vaig a pàdel.
No paren.
I quan descanses?
Pues descanso en divendres.
El divendres és el dia més tranquil, clar. Sí. Déu-n'hi-do, quantes activitats.
Sí. Moltes activitats.
Lalo, les teves jornades com són?
Pues jo més o menys com elles, o sigui, parlar pel matí, m'aixeco molt temprano, sobre les 7 del matí.
Que matiner.
Sí, sí, sí. I, bueno, esmorzo, m'arreglo i després, quan ja estic vestit, quan ja estic arreglat, esmorzo i després marxo perquè primer tinc que agafar el bus i després agafo el tren, el ferrocarril. I, bueno, normalment llego al taller mitja hora abans.
Ets previsor, tu, perquè avui també has arribat una estona abans.
Sí, sí, sí.
Aquella gent que li agrada anar amb temps de marge.
Sí, sí, perquè m'agrada, o sigui, prefereixo llegar al lloc molt temprano.
Clar.
I, bueno, i luego en el taller... Abans estava en el grup SOI i ara estic en el grup 2. Però, bueno, per motivos, o sea, són motivos mèdics i, bueno.
D'acord, i què fas al taller?
En el taller, a part de fer activitats, pues, també, a veure, faig mig prelaboral, mig activitats.
D'acord, treballar una mica i una mica d'activitats.
Sí, sí.
Buscant l'equilibri. Rosa, com és el teu dia a dia?
Pues a mí en el taller hay cosas que me gustan mucho, como por ejemplo recepción, música porque me agrada, habilidades socioeconómicas, estimulación cognitiva...
Molt bé. I què és el que t'agrada més de tot això?
Si és que n'hi ha un. El que m'agrada més? Recepció.
Recepció. T'agrada estar de cara al públic? Sí? No et fan enfadar a vegades la gent? Perquè és difícil estar de cara al públic, eh? No? S'ha de tenir una mica de paciència.
És molt difícil, sí.
Oi que sí?
Sí.
Perquè a vegades ve gent que té mal dia, tu també tens mal dia.
No. És molt difícil, sí, sí.
S'ha de tenir paciència, però bé, si és el que més t'agrada. Digues, Lalo.
Sí, bueno, jo igual que ella m'agrada també molt estar en recessió i, claro, tenir que estar de cara al públic i a vegades no és tan fàcil.
No és tan fàcil. Això de treballar cara al públic, tota la gent que treballa a les botigues, als comerços, al metge, ens en podria ser testimoni. Clar, és que tractant persones és la cosa més difícil, diria jo, que hi ha. Perquè cadascú és diferent.
I tant.
Va ser una recessió. Jo estuve 5 anys en la recessió.
5 anys?
Sí, i muy bien, creo que estaba muy cansada, pero muy bien, estaban muy contentos conmigo.
És molt cansat, no?, estar en una feina com una recepció, és molt exigent.
Sí, haces que estés con mucha responsabilidad, que dices, bueno, pues hacerlo todo bien.
S'ha de ser molt diligent. Tot molt ben fet, molt ben apuntat, no? Per no descuidar-se cap cosa.
Sí, sí.
Molta concentració.
Sí, sí. Sí, i en el meu cas, tenim que tenir-lo tot molt bé controlat.
Clar.
I lo primer que faig jo és mirar-me el correu i tenir-li tot... O sigui, com molt previst.
Tot en ordre.
Sí, tot en ordre, sí.
Que no hi hagi cap sorpresa després perquè no hem repassat les coses. Jo també ho he de fer quan arribo, això de mirar el correu, perquè si no em passa com a tu, Lalo.
Sí, sí.
Que després ve un desordre, perquè no te'n recordaves que tenies alguna cosa i apa, tot el dia...
O apuntar-t'ho a l'agenda, sempre.
Exacte. Què és el que més us agrada d'estar al taller Jeroni de Moragas i a la Catalunya?
A mi la ràdio.
La ràdio és el que més t'agrada, perquè Maria José, a mi em sembla, d'altres vegades que hem parlat, que a tu t'encantaria ser periodista.
Sí, yo cuando era pequeña, voy a decir una nota, una anécdota. Cuando era pequeña, yo cuando siempre estaba con la radio, estaba con programas de música, que entonces se ponía música, programas de música, noticias, coloquios, todo eso me gusta. Y yo cuando estaba enferma, estaba con la radio.
Fue mucha compañía la radio,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Hasta que yo no, que no me contaba bien, pero estaba con mi radio pequeña y la cama.
Todo
el
día.
Entonces, esto me ha venido muy bien ahora para desenvolverme en el programa de actividad que estoy haciendo.
I tant, perquè feu aquest programa d'entrevistes que ho sentim un dilluns al mes, i la Maria José, jo dono fe, que té fusta de periodista,
totalment.
Perquè no només pregunta, sinó que ella repregunta, sí, que és el que a vegades ens costa més als periodistes,
totalment.
Perquè anem pensant les preguntes que volem fer i no escoltem prou. I la Maria José sempre està atenta per fer aquella repregunta arran del que ha dit el convidat.
I fa bones preguntes.
Molt bones preguntes, molt bones preguntes. Els companys de la redacció en són testimoni perquè moltes vegades ho hem parlat. Bàrbara, tu què és el que més t'agrada?
A mi també m'agrada la ràdio.
Ostres!
Però ser periodista...
Això no tant. Només de tant en tant. Ja està bé. A més, és el teu primer any que participes al taller de ràdio,
sí.
Però t'agrada.
Sí.
Què és el que més t'agrada de fer aquesta activitat, de venir aquí a la ràdio? Preparar-la, el dia que veniu, fer les preguntes... Les preguntes, oi?
Preguntes, sí.
Molt bé. Lalo, Rosa, en el vostre cas, què és el que més us agrada del taller?
Lo que más me agrada a mí, por ejemplo, lo que más me agrada es sobre todo, abans de venir a ràdio, tenerlo todo como bien estudiado aquí en el CAP y, bueno, me siento muy cómodo aquí en Cugat.cat, en Ràdio Sant Cugat, y la verdad que ya llevo bastante tiempo.
Sí.
O sigui, ja sóc un veterà, com
ets,
que
ets un veterà, sí, sí. Lalo, es coneix la ràdio.
Com que diu. I, bueno, me sento molt bé, la veritat.
A més que hem fet moltes coses plegats, sí, també, Lalo, sí, a part del taller,
sí,
de ràdio.
També, sí, sí.
Amb el Lalo vam fer un reportatge la primera vegada que les persones amb discapacitat intel·lectual podien votar amb tot el pes de la llei.
Sí, m'acordo perfectament.
I vam fer allò un mano a mano, Lalo, et vam acompanyar, ens vas explicar com era...
De fet, me recordo todavía, sí.
Són dies d'aquests que queden a la memòria. Rosa, tu què és el que més t'agrada?
Buena pregunta.
És difícil triar a vegades,
sí,
eh?
Sí.
La recepció...
Pues la tarde de cinema.
Ah, la tarde de
que
cinema.
Que los viernes hacemos cinema por la tarde.
I hi ha crispetes o no?
No.
No. I voleu crispetes o no?
Sí.
Home, no, ja que som aquí.
Home, ja que som aquí, pues...
Aprofitem una mica, clar, és que jo penso, a mi el cinema m'agrada unes crispetes, doncs...
Una miqueta de crispetes perquè veure cinema sense crispetes és com res.
Fa menys cinema. Aquí us agrada el cinema?
Sí.
Sí. Bàrbara, tu també t'agrada?
L'únic que aquí, quan estic aquí dalt, no he anat mai.
No hi has anat mai encara? Doncs tens l'oportunitat per anar-hi, no?
Amb ma germana, amb un cunyat, les nenes, un nen...
Tota la família.
Però, bueno, a veure...
En algun moment trobareu.
I tant.
Ja veuràs.
S'ha d'organitzar l'agenda.
La Bàrbara porta aquí des del setembre.
Des del setembre, dic. O sigui...
Clar, és que ets una nova veïna.
Des del setembre, llavors, doncs... fa molt poc.
Clar, poc a poc t'has d'anar fent a la ciutat, no? Com tots quan canviem de municipi, ens hem d'acostumar poc a poc al nostre nou entorn. Si haguéssiu de demanar una cosa perquè les persones o l'Ajuntament o les empreses us ajudessin per poder fer una vida més inclusiva, què demanaríeu? Com un desig, per demanar un desig d'allò que no fem prou bé i que podem millorar.
Bueno, pues que el gobierno se ponga cuidas al asunto, porque cuando vas a buscar trabajo, nos rechaza. Y entonces esto nos duele mucho. Y la sociedad, cuando vamos por la calle, también lo mira, y eso también, como visos raros, eso no, a mí no me gusta, me ha pasado muchas veces. Bueno. Uh-huh. Y entonces tengo que decir, bueno, ¿qué pasa si yo no soy una persona normal y corriente? Y que tengan dineros para nosotros también, que no se gasten en otras cosas, que también nosotros tenemos derecho a tener una vida digna, y que tengan más centros, que haya más trabajos para nosotros, y no adecuados, es decir, somos personas normales y como otras, que cuando vamos a buscar trabajo, pues que nos conceda ese trabajo, si es de una panadería, o si es de camarera, o si es de recepcionista, lo podemos hacer igual que otro cualquiera. Que tenemos mal espacio, mal escucha, eso
es una otra cosa, o sea, como todos.
Como todos, pero por favor, cuido que el gobierno se pongan cartas al asunto y que, y bueno, también en los centros que estamos, pues que estemos mejor, que estamos bien, pero mejor podríamos estar, con más monitores, que faltan más monitores, porque hay muchos que tienen muchas necesidades, y no puede cubrir esas necesidades. Claro. Esas necesidades se tienen que cubrir.
Más recursos.
Más recursos se...
Molt bé, Maria José. Bàrbara.
Jo penso que també jo tinc, o sigui, jo dic el mateix que la Maria José Garzón, o sigui, igual tenim nosaltres tenim dret també a viure lo, saps? Lo que deia de que la gent a nosaltres mos rebutja. I jo això jo no ho veig coherent.
I a mi
no m'agrada. I ara, per exemple, el tema parella, nosaltres tenim dret a tenir parella, no que m'ho rebutgin, saps? I a mi, per això de la parella, a mi me va dir una senyora de Llobres d'Estres de l'Ebre que a mi, diu, vosaltres els discapacitats intel·lectuals no teniu dret a, o sigui, no teniu dret a tenir parella, dic, tots som persones com unes altres, dic, si no tens respecte, el teu problema. Dic, jo com que tinc dret igual, jo faig el que el cor me digui, i punto, ja està.
Ara que parles de la parella, Bàrbara, a tu t'agradaria anar a viure amb l'Edu?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Seria un desig que tindries també, poder-vos independitzar si cal amb certa ajuda o certa assistència, però tenir una vida en parella?
Sí.
T'agradaria?
Sí.
Lalo, tu què demanaries?
Pues jo estic totalment d'acord amb el que diu Maria José, bueno, tant Maria José com
Bàrbara.
Com Bàrbara, sí, estic totalment d'acord. Si el govern se tiene que poner las pilas y buscarse en el sector de las personas con discapacidad, porque lo que no puede ser que se gasten miles y miles y miles de millones en cosas que realmente, bueno, a ver, yo no digo que no siguen prioritarias, pero es que nos tengan más en cuenta al sector de las personas con discapacidad, y que se nos valore más, y que, bueno, y que se trabaje desde donde tenga que empezar, pero que empiecen a moverse ya para que nosotros, las personas con discapacidad, se nos tenga más en cuenta y se nos valore más. Porque, a ver, las personas con discapacidad, aunque tengamos nuestras limitaciones, que vale, de acuerdo, pero somos personas, al fin y al cabo una persona con discapacidad es lo mismo que una persona normal, porque todos somos personas, todos somos seres humanos, y que se nos tengan más en cuenta, y ya está.
Rosa.
Pues yo pienso que el gobierno tiene mucha culpa de que los trabajos no vayan bien, porque es que el gobierno, lo que yo pienso es que solo piensa que en ell, en los demás, no piensa.
Té molta feina el govern, eh? Ha sortit sobre la taula, té molta feina per marcar prioritats, què és més important, on hem de posar més diners. al final, perquè tots i totes tinguem les mateixes oportunitats, perquè aquesta és l'obligació que té el nostre govern. Heu fet una llista llarga.
És brutal, lo reivindicatius que són. I m'encanta, eh?
I a mi m'agrada molt que pugueu ser aquí i sigueu vosaltres qui feu aquestes reivindicacions, perquè a vegades ens passa que som les persones... Digues, Lalo.
I també m'agradaria molt que, sí, que les persones, que no totes les persones, bueno, a veure, me refereixo al tema del govern, al gobierno. Me gustaría que le estuvieran escuchando tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, bueno, como todos los comitivos del gobierno. Me agradaría molt que nos estiguen escoltant o que desde aquí, desde Radio San Juan, le llegue a quien le tenga que llegar este mensaje, porque lo que no puede ser que a día de hoy, en el siglo XXI, pues no se nos tenga en cuenta.
Us sentiu una mica desemparats,
sí,
no?
Sí,
que potser
sí,
en la llista de coses que tenen els polítics, que són els que al final gestionen els diners de tothom per ordenar-los allà on pertoqui, doncs potser no sou a la llista de prioritats. Doncs potser podem organitzar una altra tertúlia. Jo potser el Pedro Sánchez no sé si vindrà,
no,
però potser l'alcalde o altres estaments sí que podrien venir a aquesta taula i podrien seure aquí i us podrien escoltar,
pues...
perquè des de l'Ajuntament també es poden millorar moltes
també,
coses.
També.
No?
Sí, és molt important.
Sí, és molt important.
Què demanaríeu, per exemple, aquí a la ciutat, més activitats o coses que us sigui difícil fer i que es poden millorar?
Si me dejas decir una cosa, porque si no la digo, exploto. No, sobre todo el tema bus. El tema autobús se tiene que arreglar aquí en San Juan. Y desde aquí quiero que le llegue tanto al Ayuntamiento de San Juan como a todos los ayuntamientos que hagan falta, como a la Moncloa, si hace falta, para que haya un bus cada 10 minutos, porque lo que no puede ser que aquí en San Juan pase un bus cada media hora o cada hora, o a lo mejor es que ni pasa, y en Terrassa pasa un bus cada 10 minutos, en Sabadell pasa un bus cada 10 minutos.
Sí. Tens raó. Falta freqüència.
Ai, perdona.
No, digues, Maria José.
A mi m'ha passat que jo he ido al médico y la compañía que me venía hemos tenido que estar una hora. Y claro, llegaba ya la hora de, por ejemplo, de comer o lo que sea, y llegaba tarde porque no llegaba. Y también las aceras. También quiero decir que arregle las aceras. Ya, no para nosotros, también para la gente mayor. Porque se puede caer, estar muy mal, y luego más anchas, sobre todo en Valores y en todos los sitios de España. Esto es una vergüenza, de que haya todo esto que el siglo de hoy, el siglo XXI, con Madrid. Es un, vamos, lo veo un desastre. Se está gastando dinero que sí, que a veces hace, yo no digo que no haga falta, pero que también para nosotros tendría que el Pedro Sánchez, la Generalitat de Cataluña o el que sea, también pensar en nosotros, no solamente en otras cosas que piensa. Bien, tiene dinero cuando quieren.
La mobilitat, és molt,
sí,
molt millorable.
Sí, sí, sí.
El dia de l'entrevista amb el Josep Maria Vallès,
sí,
l'alcalde,
sí,
de Sant Cugat, també li vas dir això de les aceres, oi? Te'n recordes, Maria José?
I ho he fet con eso.
Li vas dir això i moltes més
moltes
cosetes.
Altres coses. Hi ha llarga llista de deures. Digues, Lalo.
Sí, bueno, solament fet una miqueta d'incís, que a mi m'agradaria que en aquesta taula vinera un dia Josep Maria Vallès, l'alcalde de Sant Cugat, i podem parlar-lo amb ell. O sea, poder hablar-lo con ell.
Què us sembla si ho organitzem de cara potser a principis d'any que ve, perquè ara ja ens ve Nadal,
sí,
i tenim les agendes molt i molt,
sí, sí,
molt,
sí,
plenes,
sí,
oi?
Sí, 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 sí.
Com teniu ara aquests dies abans de Nadal? Perquè aquest cap de setmana ja és aquell pont,
sí,
dues setmanes i som a Nadal. Com us,
sí,
prepareu per Nadal? Teniu ja al cap les celebracions? Com ho celebreu?
Bueno, yo me voy de vacaciones el día 30 de diciembre.
On va?
A Girona, hasta el día 6.
A la meva ciutat.
Ah, sí? Estudio
general. Sí, jo soc empordanesa, amb parella gironina. Tu passaràs molt bé.
Sí, i hasta el 6 de enero.
Molt bé, veuràs els Reis d'Orient allà, la cavalcada. Allà n'hi ha un que porta el carbó. A Girona, ja veuràs, que té una carrossa molt grossa. Bàrbara, com et prepares? Què faràs tu per Nadal?
Jo a Nadal, bueno, o sigui, enguany serà el primer any que estic la meva germana celebrant el Nadal i d'això, i aquest fin de me n'anem a les Terres de l'Ebre a celebrar
l'aniversari.
El cumpleaños de meu cunyat que fa 40 anys.
Déu-n'hi-do, així, festa grossa.
Sí.
40 anys, després ja enganxareu amb Nadal, anar menjant canelons, escudella...
Sí, perquè demà justament és el meu sant.
Home, demà Santa Bàrbara, doncs felicitats per si no ens veiem, que no crec que coincidim.
Gràcies.
Dona't felicitada
avui. I estiré tots Nadals allà baix al poble i el dia 27 estiré voluntària a part de Nadal de Santa Bàrbara i au.
I el dia de Cap d'Any, que m'has explicat a mi què fas el dia de Cap d'Any?
Me'n vaig de festuquí.
Te'n vas de festuquí o em vas de festuquí?
De discoteca amb la germana, les nenes, mon cunyat, tots.
Tots de festa. Després primer els raïms i després festa.
Els amics de poble.
Molt bé, doncs que vagi molt, molt, molt bé aquesta festa de Cap d'Any, Bàrbara.
Igualment.
Lalo, com es presenta Nadal, Cap d'Any... Totes pues, aquestes festes.
Estic desitjant que arribi a Nadal, perquè primer, perquè del 20 al 17 d'enero tenim vacances i la veritat estoy desitjant...
Que arribin les vacances,
arribi,
eh?
Però, bueno, més que res, perquè en enero m'agafo uns dies, me'n vaig uns dies i me voy de relax, tranquil. Jo solet...
Molt bé.
A un hotel i la veritat tinc molta ganes de que arribi ja.
Doncs que vagi molt bé i que aprofitis per descansar i relaxar-te, que sempre va bé, eh?
Moltes gràcies.
Per agafar el 2025 ja amb força. Rosa.
El dia 20 hacemos una comida en el taller porque es el último día del taller hasta el día 7, como dice Lalo. Y el día 2... vamos a celebrar la fundación, a comer también.
Toma, això que deies que t'agradava tu anar de restaurants i menjar fora.
I el 25 i 26 estoy con mi hermana.
Molt bé, doncs escolteu, molt bones festes de Nadal, que us ho passeu molt bé, que descanseu per agafar forces pel 2025, perquè jo us tornaré a trucar per fer aquesta trobada amb l'alcalde, que el convidarem, i farem una taula aquí per fer totes aquestes reivindicacions i que s'escolti, si us sembla bé. Sí?
Sí.
Maria José, Bàrbara, Lalo, Rosa, Sònia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Estem molt contents de compartir aquest espai amb vosaltres. Ens tornem a trobar perquè ens veiem els dilluns aquí a l'estudi per fer els vostres espais. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i feliç any nou.
Igualment,
moltes gràcies.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre en torn. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Radio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Radio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Radio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Radio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els
propostes...
germans Cries i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Des del 1992, ara fa 32 anys, cada 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Una data amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència. A Sant Cugat, la Taula per a les Persones amb Discapacitat ha impulsat una setmana d'activitats que s'allarga fins aquest divendres amb el lema No som invisibles, per visibilitzar justament aquest col·lectiu. Per parlar dels reptes que tenim per endavant com a ciutat i també com a societat, ens acompanyen la Montserrat Trias i el Llorenç Sabater. Ells són membres de la Taula per a Persones amb Discapacitat en representació de SIC, l'Associació Catalana per Persones per a la Integració de les Persones Cegues. Llorenç, Montserrat, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Una de les activitats que s'han fet aquesta setmana és el Mapathon, un exercici per identificar les barreres que tenim a Sant Cugat, a la nostra ciutat. Com valoreu aquesta iniciativa que es va fer la setmana passada i quines conclusions n'extraieu?
La iniciativa va ser interessant. Vam trobar que hi havia alguns problemes a la ciutat, a moure'ns per la ciutat, i en principi l'avantatge, la cosa interessant seria que a partir d'ara, a partir d'aquest mapatón, després es vagin intentant trobar solucions per anar solucionant tots aquests problemes detectats.
Que sigui un punt de partida, no?, per començar a revertir totes aquestes barreres que a vegades no som conscients però que tenim a la ciutat.
Sí, sí, perquè a vegades el que es fa, tens la cosa de que es fa validacions, es fa auditories, i si després no acabes aplicant les solucions, al final acabes no sabent per res, anar mirant si hi ha errors i no s'arreglen.
Clar, falta passar la prova del cotó al final, i és posar a prova, no?, aquesta infraestructura que tenim a la ciutat.
Exacte.
Quins són els principals problemes que té Sant Cugat per a les persones que tenen ceguesa?
Els principals problemes que trobaríem en principi seria clar, nosaltres a l'hora d'intentar integrar-nos a la societat tindríem dos apartats. Un apartat seria la mobilitat, poder accedir des de casa nostra fins al lloc on volem anar a fer, tant sigui cultural, anar a comprar, anar a fer esport, i l'altre, o sigui, poder accedir al lloc i després que al nou lloc hi hagi coses accessibles. I aquí, amb aquest map, tot el que es va intentar és mirar com podíem arribar a un lloc i quines barreres trobaríem. I una cosa que s'hauria de fer és intentar fer que hi hagi camins accessibles per poder accedir als llocs. Aquest seria un primer vessant.
Una primera part. Quan preparava aquesta entrevista vam tenir una conversa prèvia perquè jo volia saber quins eren els reptes, perquè, evidentment, des del meu punt de vista, no?, doncs hi ha moltes coses que no sabia i volia preparar-m'ho bé. I parlant amb vosaltres, la Montserrat em va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció. Em va dir, Sant Cugat és una ciutat amb espais molt amplis, que això fa que sembli que sigui una ciutat molt bonica, no? Però això per vosaltres també us proposa alguns reptes, no és així, Montserrat?
Sí, a veure, segur que fa que sigui una ciutat molt més bonica. A nosaltres també ens agrada. Són molt agradables els espais oberts, però les persones que som cegues totals i algunes amb segons quin tipus de baixa visió, en segons quin moment del dia, fa que ens desorientem moltíssim. I anar d'un punt a l'altre sigui realment molt complicat, perquè no tenim un punt de referència o una línia, més aviat, més que un punt. Clar, visualment és un punt, tu veus on, cap on vas i tires cap allà. Quan ho has de fer a base de tacte, tacte del bastó, doncs, o dels peus, que hi ha d'haver-hi una continuïtat tàctil de referència, i això en els espais oberts es perd. Es perd perquè el tipus de mobiliari sovint està col·locat de manera que no respecta línies rectes o que es pugui utilitzar com a punt de referència. Per exemple, per veure si em puc explicar més bé, a la Rambla del Celler, el tros on hi ha justament de l'Ajuntament fins al pas de vianants de Francesc Moragues, que és una part ampla, és on hi ha el carril bici, una vorera molt ampla, molt agradable, amb jardineres, amb quiosc de premsa, de flors. És una part que nosaltres no podem anar, perquè no tenim res on referenciar una línia recta per desplaçar-nos, per tant ens podem posar allà a fer cercles, caminant, com si fos el desert. Això amb bastó, amb gos guia, si algú s'ho coneix i vol anar de dret, ho fa. Si es fica, s'embolica per segons on, i llavors tampoc les plantes o les jardineres no el deixen veure i al final s'embolica, tampoc a vegades no va prou bé. I les persones que tenen baixa visió, que per allà doncs, tenen la comoditat de tothom perquè és un espai ample i tal, quan es fa més fosc o quan el dia és més tapat o la llum no és prou bona per ells, llavors resulta que han d'agafar com a referència, poden fer servir, però per què? Perquè hi ha la línia blanca, que suposo que és blanca, crec que és blanca, que separa l'espai de les bicicletes...
Del carril bici.
Del carril bici de l'espai dels vianants. I llavors ho segueixen com segueixen les línies de les carreteres.
Quan conduïm.
Quan conduïu. Val? I si no és així, també es desorienten i llavors hi ha el perill dels escocells dels arbres que s'hi entrebanquen i caus. Clar. I la veritat és que et pots fer mal.
I tant. De fet, les polítiques d'habitatge i les polítiques d'urbanisme, volia dir, dels últims anys, han apostat per vianantitzar molts espais. Això també ha volgut dir que ha vingut acompanyat a vegades de fer molts carrers en plataforma única, que no hi hagi la vorera, una alçada diferent de la calçada. Això que a ulls de moltes persones pot semblar un pas endavant cap a una mobilitat més agradable, més sostenible, en el cas de les persones que no hi veuen bé, té alguns inconvenients.
Sí, el problema de les zones així, que plataforma única, el problema que dona la persona en ceguesa és un problema que es desorienta, perquè com que de sobte que no hi ha... Quan tu vas caminant per una vorera, saps que en un cantó tens la paret, a l'altre cantó tens el graó de la vorera, o sigui, si et desvies trobes una cosa o l'altra, i a més quan arribes al final de la cruïlla hi ha el baixant per poder baixar i que trobar. Tot això et dona eines per orientar-te. En una vorera plataforma única, tot això ho perds, quan arribes tu pots travessar 3 o 4 carrers i pensar que no n'has travessat ni un. I després, a part, que també un problema molt greu que també hi ha és que, quan, encara que sigui peatonal, al final sempre hi ha un moment on hi passen vehicles. Aquests vehicles, a vegades, amb una vorera, saben que no poden aparcar sobre la vorera, però, en canvi, en una plataforma única, aparquen a un pam de la paret per tal de deixar passar el segon cotxe que ve per darrere.
I això també complica, no?
Sí, complica de que normalment, sobretot com que a vegades són camions grossos que tenen la porta oberta per estar descarregant, amb el bastó no detectes l'obstacle i de tant en tant et menges la porta del cotxe. I
clar, perquè tot allò que no és arran de terra amb el bastó no es pot detectar.
Exacte.
Últimament hi ha més senyalització, podríem dir, per a persones cegues. Per a aquells que no ho sàpiguen, per exemple, parlem d'aquestes línies que hi ha marcades al terra, amb aquest tipus de rajola, amb línies que de tant en tant també hi ha els puntets. La Montserrat parlava ara de la plaça de la Vila. Si no m'equivoco, fa pocs mesos es va instal·lar per entrar a l'Ajuntament un d'aquests camins que es poden seguir amb el bastó. Però el que passa és que segurament per desconeixement hi ha persones que obstaculitzen el que són els vostres camins que us serveixen d'aquestes línies de referència. Us passa sovint això?
Sí, això passa...
Hauríem d'explicar-ho, què són aquestes línies i per què no ens hi podem estar a sobre.
Això s'ha d'explicar molt perquè és una cosa molt nova que justament bueno, ja va néixer abans, però s'ha potenciat molt amb les plataformes úniques. Han hagut d'aparèixer dos signes tàctils al terra. Uh-huh. Un és una línia de botons, que en les plataformes úniques on hi ha un espai pels vianants i un, o sigui, no són de vianants, són plataformes uh-huh. úniques on sempre poden passar cotxes, ens avisen o pretenen avisar-nos, a vegades no és fàcil de detectar, que passem de la zona segura de vianants a la zona de trànsit de cotxes. Uh-huh. I això són uns punts. I això també ha de quedar lliure d'obstacles perquè el puguem trobar. Però el que sí que ha de quedar absolutament net d'obstacles són el que en diem encaminaments, que són les rajoles que fan línies a terra, que és el que deies tu, que va del pas de vianants de davant de l'Ajuntament fins a la porta de l'Ajuntament, perquè aquella vorera, com dèiem abans, és tan ampla que si no, anar d'un punt a l'altre, en via recta, si no ho veus, no és possible. Llavors, l'hem de seguir, però sovint que ens hi trobem, n'hi ha un que porta cap a l'Ajuntament, a la Rambla del Celler, i un altre que porta a la paret de la piscina, des del pas de vianants. Què ens hi hem trobat a vegades? Doncs que a vegades s'hi fan fires i s'instal·la a sobre, o al mercat, algun dels penjadors. En algun altre lloc que també n'hi ha, doncs, taules de cadires, o les cadires que estan ocupades estan a sobre de l'encaminador. Clar, això distorsiona, perquè nosaltres no tenim la facilitat de dir, ai, m'aparto uns pams i ho recupero. Uh-huh. Hi ha llocs que potser sí, però molts llocs que hi ha els encaminaments és perquè això no és fàcil.
Seria una solució, jo crec que no massa complicada d'executar, que hi hagués aquests encaminadors, es diuen Montserrat, aquestes sí. línies que marquen el terra per anar als punts més habituals de la ciutat, seria d'ajuda que s'instal·lessin aquestes rajoles amb aquestes línies?
Això en alguns punts és imprescindible. Una altra cosa és que sigui fàcil d'instal·lar urbanísticament, val? Perquè sovint doncs, han d'esperar que hi hagi algun motiu per aixecar les voreres, com que no s'ha fet d'entrada en el moment de fer les obres. Doncs clar, ja vol dir aixecar vorera i instal·lar rajoles diferents, i això a vegades fa pujar el pressupost si no es fa des de bon començament, no? Ja sabem que tot el que entra per pressupost és més complicat de fer, però sí que se n'ha de fer i n'hi ha algun de previst, ja que porti cap a la porta de l'auditori, si no tampoc s'hi pot arribar.
Clar.
I n'hi ha d'altres que suposo que al llarg del temps s'haurien d'anar fent.
Intentem fer la pedagogia des d'aquí, si veiem aquests punts, si us plau, no hi posem coses a sobre perquè dificulta la navegació per les persones que no s'hi veuen bé. Un altre risc que hi ha a l'hora de desplaçar-se per la ciutat i que cada cop va més són els vehicles elèctrics, no? Que tenen aquest soroll característic però que no sentim tan bé com els vehicles a combustió i que pot generar algun ensurt.
Exacte, els vehicles, nosaltres normalment quan ens movem fent servir normalment molt l'oïda i normalment intentem detectar si ve, per exemple, si has de creuar un carrer que no tingui semàfor, normalment el que fas seria escoltar si passen cotxes, i quan no sents cap soroll, bueno, quan sents teòricament que estan passant els que van perpendicular al teu carrer, travessaries. Clar, si estan passant cotxes que són elèctrics, si no porten soroll, pot ser que no sentis res, però que realment sí que estiguin passant els cotxes. I una altra cosa que també pot passar és que, com que és un so que no tots els cotxes són iguals actualment, que a vegades, igual sent un soroll i no el distingeixes com a cotxe. Clar. No? Que de tant en tant notes, hòstia, si això és que ve aquí darrere teu és un cotxe. Però no, sents una musiqueta, però realment no estem encara acostumats a detectar-ho com a cotxe.
Per tant, els fabricants haurien de tenir un compte també a l'hora de garantir la seguretat de tothom. Si parlem de transport, un altre repte que segur que hi ha marge de millores en el transport públic. Sí que estem avasats, per exemple, en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que tenim aquí a la ciutat, doncs que les andanes estan marcades amb aquestes línies que comentàvem anteriorment, amb megafonia, però en el transport públic interurbà i urbà, què falta perquè vosaltres pugueu utilitzar-lo en normalitat?
En principi el que faltaria per poder utilitzar és, nosaltres hauríem de poder saber quan arriba un bus, quin bus és,
quina línia és, on, per saber on va, i no agafar un bus que ens porti un cantó que no volem, i després quan estem dintre poder saber quan hem de baixar. Llavors, normalment això s'hauria de fer, enviem a dintre, com, a, bueno, com seríem els ferrocarrils, que quan arriba un tren et diu on te va i on te va, doncs això teòricament faltaria que les parades tinguessin una megafonia a fora que et digués pròxim està aparcant el bus que va a tal lloc, uh-huh. I quan estàs dintre, que teòricament quan està abans d'arribar la parada et digués quina parada, quina és la següent parada.
Megafonia, doncs, per saber on ens trobem i cap a on anem i quina és la següent parada i quina és la línia d'autobús que està a punt d'arribar per encertar-la. Després hi ha una cosa que és la sensibilització social, no? Malauradament, a vegades no tenim al cap totes les casuístiques i la diversitat que tenim entre els nostres veïns i veïnes i podem fer coses al carrer que no ho fem pas de mala fe, però que obstaculitzen la mobilitat d'altres persones. Quins obstacles us trobeu a Sant Cugat a vegades que de ben segur no estan fets amb mala fe, però que a vosaltres us compliquen moure-us? Montserrat?
Doncs mira el que fa una estona deia el Llorenç, no? Els cotxes, que estàs en una zona de vianants o de plataforma única, sobretot de vianants, no? Com que el cotxe no té consciència de que hi hagi un espai concret pels vianants, uh-huh. O sigui, no, el criteri no està marcat per una vorera física, llavors què passa? Que un vianant decideix que per apartar-se i poder descarregar s'arramba a l'esquerra 50 metres més enllà un conductor.
Uh-huh.
Llavors 50 metres o 20 metres més enllà un altre conductor decideix que per no fer nosa i deixar passar els cotxes no pas els vianants normalment doncs decideix aparcar arran de paret però a la dreta. O sigui, vas fent una mica com d'eslàlon, no?
Uh-huh.
I això, per exemple, no es fa amb mala fe, es fa pensant en que no faràs nosa al cotxe que ve darrere. Però a nosaltres sí que ens fa nosa i quan és un camió que no el detectem ens mengem la caixa amb la cara. Ens fem mal.
I això no és gens agradable.
Bueno,
no.
Genera tensió, certament, uh-huh. No? I qui diu això, doncs, diu que hi ha ara molt de costum, jo crec que ha augmentat el costum, sempre hi ha sigut, però ara hi és més, de posar rètols de propaganda fora, com se diu això, parasols...
Uh-huh. De les terrasses.
Sí, molt baixos o al mig del que hauria de ser un pas lliure...
Aquesta ocupació de l'espai públic, no?, per part dels privats, ja siguin negocis o ja siguin particulars?
Sí, 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 perquè també hi ha plantes, que són de particulars, no sempre són negocis. A vegades, aquí, quin negoci hi ha? Bueno, no sé si hi ha un negoci en algun pis, però vull dir, és una entrada d'habitatges, teòricament. I també ens en trobem,
A nivell de l'administració, creieu que s'han fet passos endavant per tenir en compte tots aquests criteris i ser més inclusius i tenir una ciutat més amable per tothom? Us sentiu escoltats o queda molt camí per fer?
Queda camí per fer. L'únic que, per exemple, aquest any ha entrat en vigor el nou Codi d'Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, uh-huh. Que teòricament marca molts criteris d'accessibilitat i ara, en principi, han de fer els ajuntaments i altres centres, han de fer com un pla d'accessibilitat i a partir d'aquí intentar aplicar solucions. El problema moltes vegades amb l'administració és que hi ha un pressupost, per exemple, per cultura, un pressupost per deports, per el que sigui, però en canvi, com que no hi ha una regidoria d'accessibilitat, aquest no té pressupost, amb el qual a vegades, clar, vas a demanar, vull que necessitaria un encaminador per anar a l'auditori, i clar, fins que no hi ha el pressupost has d'esperar un, dos o tres anys que facin
o vuit
sí, vull dir, costa molt que tinguin, perquè clar, no tenen pressupost
per tant, seria interessant potser que alguna de les regidories que tenim tingués un departament específic per accessibilitat.
Sí,
per poder-hi destinar les partides necessàries d'una manera més àgil.
O que cada una d'elles tingués una part amb accessibilitat.
Un compromís, no?, per garantir l'accessibilitat.
Sí.
L'accessibilitat és molt transversal, amb la qual cosa, clar, afecta els esports, afecta... I tots haurien de tenir una petita dedicació a això.
Doncs reivindicació feta. Se'ns acaba el temps, ens han quedat moltíssims temes per tractar i us convido a venir un altre dia perquè estaria bé també parlar de l'accés a la cultura, sí, a l'accés a l'esport. Per tant, tenim molts reptes, els mitjans de comunicació també tenim molt marge de millora. Però ara us convido, ara hem fet aquesta crida a dedicar aquestes partides a l'accessibilitat en els diferents departaments de les administracions, que crec que és molt legítima i té molt sentit. A nivell particular, hi ha alguna cosa que us agradaria dir als veïns i veïnes que podríem fer per millorar aquesta convivència i per no posar entrebancs?
Amb veïns...
La sensibilització, no? Tenir en compte, no t'aparquis en una via de plataforma única pensant que no obstaquen els cotxes.
Sí, jo crec que seria això.
Sobretot, potser seria quan, sobretot la gent, per exemple, de comerços, que quan deixen les caixes, que treuen les caixes, que pensin que si la deixen al costat de la paret interfereixen, clar, que potser les treguin al moment que toca, quan hagin de venir a recollir-les, que no cal que les tinguin tot el dia al costat de la paret, i sobretot que respectin els, quan hi ha els carrers que tenen aquests puntets, línies de punts que són perpendiculars a la paret, que intentin respectar els, bueno, que són els de puntets, que intentin també respectar l'espai que va entre la paret i aquests punts, no deixant-hi bicicletes, patinets i altres coses per allà dintre, pel mig, i respectin els punts, els encaminadors.
Montserrat, vols afegir-hi alguna cosa?
No, jo crec que és això, eh?
Aquesta seria la demanda, que crec que no és complicada de complir, eh? Només falta tenir un xic de consciència i pensar-hi. Montserrat Trias, Llorenç Sabater, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al tema del dia del magazín del Faves Contades.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.